L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda que, si esteu escoltant una emissora municipal, en este moment us fem arribar des de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Som a dimecres, som a 20 de novembre i un dia més ens disposem a repassar l'actualitat de la jornada, actualitat que diàriament introduïm en el sumari de titulars. Un temps d'informació que avui encetarem anant cap a Santa Bàrbara, on ja està aprovat el pressupost municipal per al proper 2014. Un pressupost de més de 3 milions d'euros i uns comptes municipals que van rebre el suport de Convergència i Unió, l'abstenció d'Unitat Planera i el vot contrari del Partit Popular. A l'informatiu d'avui destacarem també que Alcanar ja té bandera i escuts oficials després que s'aprovés de manera oficial a l'última sessió plenària celebrada a l'Ajuntament Canareu la passada setmana. El grup Balfegó porta al plenari dedicat a Ciutat del Cap la reclamació d'un increment del 20% de la quota de tonyina roja. La plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia organitza un viatge demà dijous per assistir a la sessió del Parlament Català, sessió en què es tractarà una moció d'iniciativa que demana el tancament i desmantellament del projecte Castor. Un projecte Castor del qual en continuarem parlant, en este cas avui també destacant que ha estat ratificada la denúncia al Tribunal de Comptes que relaciona irregularitats de l'Institut Geològic i Miner amb el projecte. Reobrin les oficines del Parc Natural dels Ports de la Sénia, Roquetes i Prat de Compte, una reapertura de moment prevista fins a finals d'any. Amposta tindrà equips desfibriladors a totes les instal·lacions esportives de la població i també als vehicles policials. Èxit de la campanya solidària de recollida dels taps de plàstic per ajudar Ferran, un noi de Camarles que necessitava un elevador. I també avui la crònica informativa del dia passarà per l'Aldea, en este cas per repassar un parell de propostes que des d'allà organitzen. D'una banda, un curs de rol sobre el còmic al Casal de Joves. També coneixerem quins són els actes que per al proper dissabte han organitzat amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja el nostre temps d'actualitat, ho fem avui anant cap a Santa Bàrbara. Més de 3 milions d'euros és el pressupost amb què compta el municipi per al proper 2014. Els comptes municipals que van rebre el suport de Convergència i Unió, l'abstenció d'Unitat Planera i el vot contrari del Partit Popular de Catalunya continuen prioritzant les inversions i el manteniment dels serveis bàsics. La celebració del ple municipal del Consistori de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, celebrat el passat 14 de novembre, va estar marcada per la discussió i posterior aprovació del pressupost per a l'any 2014, un pressupost que destinarà més de 800.000 euros a inversions. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Uns comptes consolidats que ascendeixen a 3.046.000 euros i que prioritzen, seguint la tendència dels últims anys, la inversió. Aquest concepte, precisament, es destinaran a més de 803.000 euros, bona part dels quals invertiran en la canalització del carrer Victòria, el que coneixem com a Barranquet, en la urbanització de la plaça de la Independència, o també s'invertiran a la millora de camins, així com l'acabament de la profunda remodelació del centre cultural o del cementiri. El pressupost manté serveis claus en l'actualitat, com el centre de dia, la llar d'infants o l'aposta per la formació des de l'àmbit de serveis socials o infocentre. Destaca tanmateix del pressupost del 2014 la voluntat de l'equip de govern de mantenir tots els serveis que ve prestant els darrers anys i la engegada de serveis nous com el nou mercat municipal o el nou centre de dia. Segons l'equip de govern, s'ha aprovat un pressupost lliurat completament a les demandes de la societat planera en temàtiques com els serveis socials, als que es destinaran 3.000 euros per a emergències socials o 32.000 per al convenç conveni amb la Seguretat Social, o a la joventut amb el manteniment del punt d'informació juvenil, el casal d'estiu, el parc de Nadal, el grup joventut o el centre obert. D'altra banda, es destinen 18.700 euros a les entitats, segons afirma l'equip de govern a la nota publicada a la pàgina web de l'Ajuntament per donar continuïtat a la rica vida social de què gaudeix el municipi. En l'apartat de l'esport i lúdic, el pressupost municipal, a través del manteniment dels diversos convenis, manté els serveis que venia prestant els darrers anys. En aquest sentit, les instal·lacions esportives, el pavelló o les piscines seguiran tenint un bon gruix econòmic. El pressupost del 2014 contempla 195.000 euros per a la recollida d'escombraries, 63.000 per a la neteja d'edificis municipals, o 85.000 euros en energia elèctrica de carrers, o 20.000 euros també en el manteniment dels carrers i places. 50.000 seran per al servei de recaptació base. Pel que fa a les ordenances fiscals, s'ha fixat un any més una congelació general dels impostos i les taxes gestionades per l'Ajuntament, excepte en el rebut de l'aigua, que sofrirà un increment del 10% per cobrir el dèficit tarifari degut en bona mesura al descens del consum. Tanmateix, es crea una taxa de manteniment de la nova depuradora del polígon industrial Barranc de Lladó. El govern municipal de Santa Bàrbara manté l'aposta per la reactivació econòmica d'accions de foment de l'ocupació temporal derivades especialment de la inversió i execució d'obres directes. El conveni amb la Generalitat de Catalunya a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, a través de l'adhesió a programes d'ocupació que, per exemple, ha representat la contractació de 94 persones des de l'any 2009 a l'Ajuntament. Finalment, en l'apartat de difusió i mitjans de comunicació, el pressupost manté el manteniment bàsic de la plana ràdio i l'aposta per l'entrada en funcionament dels nous estudis de l'emissora municipal. Es manté el Santa Bàrbara Magazine, la revista d'informació municipal, la web santabàrbara.cat i els convenis amb televisió i diaris de les Terres de l'Ebre, i també es manté el pressupost del 2014 els beneficis fiscals, bonificacions i subvencions incorporades el 2013.
Volem acabar l'any amb una bona notícia: omplir el magatzem del Banc dels Aliments.
Per aconseguir-ho necessitem 15.000 voluntaris. T'hi apuntes?
Festa voluntari del Gran Recapte. El 29 i 30 de novembre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Començàvem parlant del ple de Santa Bàrbara, celebrat el passat dia 14 de novembre. També aquest mateix dia al Canà se celebrava una sessió plenària extraordinària, sessió que va servir, entre d'altres qüestions, per aprovar la proposta de la Regidoria de Cultura de la bandera municipal d'Alcanar. A partir d'ara, Alcanar compta ja, per tant, tant amb bandera com amb escut oficial propi. Ho comentava l'alcalde d'Alcanar i regidor de Cultura, Alfons Montserrat.
Bé, l'Ajuntament d'Alcanà va aprovar per unanimitat, és a dir, els vots favorables de tots els grups municipals, hi ha la descripció de la bandera del municipi. L'Ajuntament d'Alcanà no tenia bandera perquè abans de fer la bandera és preceptiu tindre l'escut regularitzat. L'escut l'utilitzàvem de facto, però no de dret, perquè no estava regularitzat. Llavors van començar ja a regularitzar-lo i finalment, a finals del 2012, ja vam tindre l'oblasonament de l'escut ja perfectament aprovat i d'una manera definitiva, en la qual a partir d'allí ja van començar a iniciar l'expedient per l'adopció de la bandera municipal, que se trau de les armes i de les característiques de l'escut, i en aquest aspecte, doncs, des de governació o a través de... vam fer, doncs, un informe vexiològic, que és un informe heràldic, i per tant en aquest moment, doncs, ja tenim la descripció de la bandera, en la qual, doncs, bueno, consisteix, emana de l'escut, i consisteix, doncs, en les tres canyes arrencades verdes que hi ha de l'escut, i després el que hi ha és a la banda dreta, doncs, hi ha un pal de color roig en la creu de malta blanca, que són les mateixes característiques que hi ha en l'escut. En la qual, doncs, d'aquesta manera, doncs ja tenim per un cantó l'escut, que ja ho hem arreglat, i ara, doncs, ja hem arreglat la qüestió de la bandera.
Tal com l'alcalde comentava, aquest punt, aquesta proposta d'aprovació de la bandera municipal d'Alcanar va ser aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els partits amb representació a l'Ajuntament d'Alcanar: Esquerra Republicana, a l'equip de govern, i Partit dels Socialistes, Partit Popular i Convergència i Unió a l'oposició.
Novell, cítrics, comerç, gastronomia, la conjunció perfecta per gaudir d'una bona fira. 17a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç. Dies 22, 23 i 24 de novembre a Santa Bàrbara. Te la perdràs?
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Continuem parlant ara de qüestions relacionades amb la pesca. El grup Balfegó portarà al plenari d'ICAT a Ciutat del Cap la reclamació d'un increment del 20% de la quota de tonyina roja, apel·lant als estudis que apunten una creixent en recuperació de l'espècie. Durant els últims anys, l'empresa de l'Ametlla aspira a aconseguir que el total de captures admeses s'eleve de les 13.400 tones actuals a les 16.000. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El grup tonyinaire Balfegó porta la reunió anual del plenari d'ICAT a la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic, que comença aquest dilluns a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, la seva reclamació d'augmentar la quota de captures en un 20% pel proper any 2014. Apel·lant als estudis que apunten una creixent recuperació de l'espècie durant els últims anys, l'empresa de l'Ametlla de Mar aspira a aconseguir que el TAC, el total de captures admeses, s'elevi de les 13.400 tones actuals a les 16.000. Però Vicent Balfegó és el president del grup Balfegó.
De tindre en compte la part dels mercats i aquest augment, doncs, que sigui d'una manera gradual, doncs, passar per l'any 2014 en 16.000 tonelades i així, doncs, any en any anar augmentant fins a arribar, doncs, a poder pescar el que es pescava abans del pla de recuperació. No? De certa manera, doncs, seria aquest l'objectiu, una pujada gradual perquè també el mercat pogués anar a poc a poc absorbint aquest increment de les captures, és a dir, un increment de l'oferta al fi i al cap.
Des del grup Balfegó es compta amb la complicitat en l'augment de la quota del Ministeri d'Agricultura i del ministre Miguel Arias Cañete en persona. Així ho va fer palès en la clausura de la jornada tècnica de la tonyina roja que va tenir lloc el 28 d'octubre. Tot i no tenir competències en aquesta qüestió, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, també va donar suport a l'increment de la quota en el marc de la inauguració de la mateixa jornada.
Gràcies, Olga. Parlem ara de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia. Ho avançàvem ja en anteriors edicions de l'informatiu EMUTE. Aquest moviment d'oposició al projecte Castor ha organitzat, o de fet encara està organitzant, un viatge al Parlament català per demà dijous, en què la sessió parlamentària tractarà, entre d'altres qüestions, la moció presentada per Iniciativa per Catalunya que demana el tancament i desmantellament del projecte Castor. Des de la plataforma, com diem, s'està organitzant i coordinant aquest viatge que sortirà demà dijous a les 12 del migdia per tal de ser a les 4 de la tarda, hora d'inici previst de tractament d'aquesta moció a les dependències del Parlament català. Des de la plataforma ho explicava el seu president, Joan Ferrando.
També hem muntat un autobús per anar el dijous de matí, a migdia seria, sortiríem a les 12 perquè esta moció és a les 4 de la tarda, la presenta, com us diran ara ells, Iniciativa per Catalunya Verds, i nosaltres hem agafat un autobús de 55 places, de moment ja en tenim la meitat de ple, mos surt a un preu de 25 euros cada un, ara, perquè amb això mos ho paguem de la butxaca cada un, i si s'apunta més gent, doncs este preu va baixant. Si l'ompliguéssim, doncs mos aniria al voltant dels 10 euros. Este autobús sortiria des d'aquí al Canà a les 12 de migdia. El dinar, doncs, pararem, suposo, per l'autopista, i si algú vol portar-se, doncs, la fiambrera o bé el bocata o tot això, doncs, lliure. I la tornada, doncs la tornada seria al voltant de les 6:30 de la tarda. Això té una durada més o menys d'una hora, i jo suposo que quan acabarem, doncs sortirem, i després de la presentació i de la votació d'esta moció, que és del tema nostre del Castor. Jo només voldria dir que jo, per a nosaltres és una alegria poder estar presents allí al Parlament. Jo almenys no hi he estat mai, serà una experiència també, i més pues, en un tema com el nostre, no? I veiem que tots els grups parlamentaris pues, exposaran i participaran d'aquest tema, i esperem pues, que, si no per unanimitat total, molta majoria pues, se mos apoya.
Des de la parada de l'autobús d'Alcanà davant l'edifici de serveis agraris, per demà dijous al migdia està prevista la sortida d'aquesta expedició, una expedició a la qual han confirmat assistència no només veïns d'Alcanà, sinó també d'altres municipis afectats per les últimes crisis sísmiques, gent de Vinaròs, gent de Benicarló, gent d'Ulldecona i també de la Ràpita. S'hi han apuntat en aquest viatge. Recordeu, si alguna persona s'anima, té encara temps per fer-ho. Ha de trucar al telèfon de l'Ajuntament d'Alcanà, al 977-73-20-13, donant el nom i el seu número de carnet d'identitat. I no deixem de tindre encara el projecte Castor com a protagonista de l'actualitat i en este cas en parlem per referir-nos a una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies i segons la qual el Tribunal de Comptes té sobre la taula una denúncia de l'enginyer de Mines i pèrit judicial madrileny Miguel Ángel Gallardo que reclama una investigació sobre les suposades irregularitats comptables detectades a l'Institut Geològic i Miner i la seva relació amb l'informe favorable emès per aquest organisme per a la posada en marxa del magatzem de gas submarí Castor. La denúncia presentada fa unes setmanes i els supòsits de la qual han estat ratificats per Gallardo aquest mateix dilluns assenyala partint de l'informe de fiscalització de l'Institut de l'any 2008 que empreses relacionades o beneficiades pel Castor podrien haver encarregat i pagat treballs a funcionaris o entitats vinculades. La denúncia que Gallardo presenta com a administrador de l'empresa Cita considera que els cobraments i pagaments irregulars de les persones físiques relacionades amb l'Institut podrien ser l'explicació més racional de la ruïna i el risc que s'ha creat pel projecte Castor, després que l'ENS estatal informés favorablement l'any 2007 a l'explotació de l'antic jaciment petrolífer Amposta com a magatzem submarí de gas. Ara, amb el projecte en entredit i sense un futur clar, l'administració estatal s'exposa al pagament d'una indemnització a l'empresa promotora Escal UGS d'uns 1.700 milions d'euros, amb els quals xifra el cost total del projecte. L'informe de fiscalització de 2008 de l'Institut Geològic i Miner Espanyol, elaborat pel Tribunal de Comptes, constatava que convenis de col·laboració i projectes tècnics que havia efectuat no aclarien el seu valor econòmic, possibilitant que l'organisme tècnic hagués pogut obtenir un excés indegut de finançament i que hagués pagat complements de productivitat per un import no justificat. En el cas que es confirmés que els encàrrecs i pagaments provenien d'empreses relacionades amb el Castor, assegura la independència i imparcialitat dels dictàmens tècnics quedaria greument compromesa. Gallardo ha ratificat davant el Tribunal de Comptes els supòsits de responsabilitat comptable a l'Institut Geològic aquest passat dilluns. En el text presentat ressalta la necessitat d'investigar els comptes del mateix institut de després que el Tribunal Suprem hagi desestimat el recurs del govern de l'Estat per declarar lesiva la clàusula que obligaria al pagament dels 1.700 milions d'euros pel Castor. Reclama també una comparativa econòmica amb els magatzems de Yela i Gaviota. Segons advertix també l'enginyer i pèrit, les suposades irregularitats de l'Institut Geològic i Miner relacionades amb el projecte Castor podrien tindre conseqüències internacionals, després que el Banc Europeu d'Inversions, en la seva iniciativa de bons de projectes Europe 2020, decidís convertir el magatzem de gas submarí com el primer projecte que compta amb el suport de recursos financers públics europeus.
L'informatiu Emute.
Continuem ara parlant d'una informació que avui publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual fins a finals d'any reobrin les oficines del Parc Natural dels Ports. Els tres centres de visitants del Parc Natural, gestionats directament per l'organisme, Roquetes, La Sénia i Prat de Comte, han reobert les seues portes fins a finals d'aquest 2013. Durant tot l'any, les oficines només havien obert els dies de Setmana Santa i els mesos de juliol i agost. El tancament durant la resta de mesos ha estat provocat, segons afirma la direcció de l'ENS, per la dràstica reducció del pressupost del parc d'un 60% en els últims anys. Fa uns mesos la situació ja es denunciava, un fet que va provocar la denúncia pública d'ajuntaments afectats. El consistori senyenc que fins i tot va aprovar recentment una moció instant al Parc Natural a dotar-se de suficients recursos per reobrir la seva oficina, clau per al desenvolupament turístic del municipi. La situació ara s'ha capgirat i el Parc Natural dels Ports ha comunicat que ha reobert els tres centres els mesos de novembre i desembre, de dimecres a diumenges. El de Roquetes, situat a la seu administrativa del parc, i el de La Sénia obriran dimecres, dijous i diumenge en horari de matí i divendres i dissabte matí i tarda, mentre que el centre de Prat de Comte ho farà matí i tarda tots els dies, a excepció de diumenge. El punt d'informació d'Arnes, edifici de propietat municipal, continuarà tancat. En el cas del centre de la Sénia i per motius d'obres, l'atenció als visitants durant aquests dos mesos es realitzarà al vestíbul de la biblioteca situada en una altra ala del mateix edifici. La crònica informativa de la jornada passa avui també per la capital del Montsià, Amposta, municipi que a partir d'ara tindrà equips desfibriladors a totes les instal·lacions esportives de la població. Des de Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta instal·larà aparells desfibriladors a les instal·lacions esportives de la ciutat. En concret, l'àrea d'esports ha adquirit 5 aparells que estaran ubicats a la piscina municipal, al camp de futbol. Un s'entregarà a l'equip de voluntaris de protecció civil, l'altre romandrà a la policia local i el cinquè estarà al centre de tecnificació. Els 5 aparells són portàtils, de manera que es podran utilitzar en esdeveniments esportius o concentracions de persones de qualsevol tipus en les que intervinguin els equips de protecció civil o la policia local. L'alcalde d'Amposta ja explicava la importància d'aquesta adquisició.
I això comportarà que tant personal de policia local, de protecció civil, així com a treballadors i tècnics de l'àrea d'esports puguin saber com utilitzar aquests aparatos i qualsevol incident puguin actuar d'una manera immediata.
Els desfibriladors permetran atendre de manera, com deia l'alcalde, immediata en els primers minuts qualsevol afecció cardiopulmonar i facilitar així que en aquests emplaçaments on s'hi realitzen activitats físiques que comporten risc, la resposta sigui el més ràpida possible. Els aparells s'han adquirit en renting amb una inversió de 7.000 euros anuals per a l'utilització i el manteniment en condicions òptimes. En les properes setmanes ja estaran instal·lats i unes 90 persones entre voluntaris i treballadors municipals ja han iniciat un curs de formació per utilitzar-los correctament i saber com actuar en cas que sigui necessari.
Gràcies, Manel. Seguim ara parlant de qüestions solidàries i de l'èxit assolit per aquesta campanya de recollida de taps de plàstic que es demanaven per ajudar Ferran, un noi de Camarles que necessitava un elevador. Una campanya i una crònica que des de Radio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
Ferran Navarro de Camarles ha aconseguit, gràcies a la solidaritat ciutadana, l'elevador d'escala que necessitava per poder pujar fins a casa seua. La família de Ferran, el nen que té diagnosticada des de naixement una paràlisi cerebral tipus mixta, va engegar el passat mes de març una campanya de recollida de taps per facilitar el finançament d'aquesta ajuda tècnica que ara ha aconseguit per la gran resposta de la gent i per l'aportació econòmica d'un particular. De com ha anat tota la campanya i la valoració que en fan, ens en parla Carolina Navarro, que és la padrina de Ferran.
Tenim l'elevador gràcies als taps, a tot el que s'han fet, que s'ha fet moltes coses, s'han fet sortijos, el futbol de Camarles ha fet moltes coses. Ha encarat la meva cunyada la gent per anar a fer paradetes, i anava fent paradetes als petits pobles, i així, no sé si aquí baix l'han digut de vore. No sé, els taps, sobretot els taps, ha sigut una cosa que jo no m'ho podia imaginar mai de la vida, que la gent fos tan i tan solidària. Estem molt contents, és que no ho podem pagar mai de la vida, la gent, el que ens ha arribat ajudant, els taps, és que en tot. Hi ha hagut un home de Camarles que li va tocar la loteria i va voler fer un donatiu. I gràcies a aquesta mesa s'ha pogut acabar més pront, però la gent ha sigut terrible, jo no m'ho podia imaginar mai de la vida, que la gent d'aquí baix fos tan solidària.
Si voleu, podeu continuar ajudant, en aquest cas ara, la noia de la Ràpita. És molt fàcil, només cal guardar tots els taps de plàstic dels recipients, de cafès, begudes, detergents, llet, cosmètics, bolígrafs, fàrmacs i també les llaunes, i dipositar-los en qualsevol dels punts de recollida que trobareu repartits arreu dels municipis de les Terres de l'Ebre. És un gest fàcil, barat i, sobretot, molt solidari.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'informació, avui abans d'arribar a la meteorologia, destaquem també un parell de propostes. La primera d'elles és la que organitza la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Aldea, que està preparant per al primer trimestre de l'any 2014 un curs de rol, còmic, habilitats per comunicar, crear i molt més. Les sessions del curs tindran una durada de 90 minuts setmanals durant 3 mesos. S'organitzaran per edats en grups de 3 a 7 anys, de 7 a 12 anys i de 13 a 17, amb un mínim de 7-8 persones i un màxim de 15-16 per grup. Per a més informació o per inscripcions us podeu adreçar al telèfon 977-45-61 o bé adreçar-vos al casal de joves de l'Aldea. I sense moure'ns encara de l'Aldea, hem de destacar també que la Regidoria de Benestar Social i Família d'aquest Ajuntament, en col·laboració amb l'Associació de Dones de l'Aldea, han organitzat dins del desplegament del Pla Local uns actes en commemoració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència de gènere. Actes concretament previstos per dissabte que ve, dia 23 de novembre, que començaran a les 5 de la tarda amb la projecció de la pel·lícula Nunca Más a la sala de plens de l'Ajuntament. En acabar la pel·lícula, cap a 6:45, hi haurà una tertúlia sobre la mateixa a càrrec, entre d'altres, de la psicòloga Viviana Ochando, i a 7:45 està prevista la cloenda de l'exposició i el pica-pica a càrrec de l'Associació de Dones de l'Aldea. Per últim, dir també que els actes es tancaran amb la representació d'una obra teatral a partir de 9:45 de la nit al pavelló poliesportiu, representació que anirà a càrrec de la companyia Delta Teatre.
Zona Alternativa. Cada setmana a la teva municipal, un programa per escoltar un altre tipus de música. Indie, pop rock, electro, alternativa, diferent, múltiples denominacions per comprovar que una altra música és possible. Recorda, a la sintonia de la teva municipal, cada dimecres a les 8 de la tarda, Zona Alternativa, amb Domènec Ramal. Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui hem de començar parlant d'aquestes temperatures que han tirat cap avall i força, ambient d'hivern entre 4 i 6 graus més baixes que no pas ahir, però sobretot aquests valors àmpliament negatius en punts d'alta muntanya. Alguns valors a primeres hores del matí de menys 14 graus avui o menys 13 també es pot. Temperatures baixes a bona part del territori i en presència d'alguns núvols baixos entre el litoral i prelitoral que amb el pas de les hores s'anirien trencant. Tindrem un dia força assolellat en conjunt. No ens en refiem perquè les temperatures els hi costarà de pujar avui. Els valors més alts entre aquests 13, 14, 15 graus, però quedaran més baixes cap al Pirineu, Prepirineu i també comarques interiors. Encara amb aquesta neu que afecta la cara nord del Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, almenys fins a mig matí, a qualsevol cota, però després, a la tarda vespre, aquesta cota de neu aniria pujant fins a aquests 700-800 metres. Continuaríem amb aquest ambient d'hivern de cara a les properes jornades, ventat també amb aquesta tramuntana i aquest mestral que avui bufen amb força els dos extrems del país, cops que han passat ja d'aquests 100 quilòmetres per hora. Demà també tindrem aquest vent de ponent que es farà notar cap a les comarques interiors, litoral i prelitoral, temperatures baixes i amb una nevada que de cara a dijous divendres s'intensificaria al Pirineu, no només a la cara nord, sinó a la resta de la serralada.
Un dia més amb la previsió del temps. Hem arribat a l'hora del comiat d'aquesta crònica que en clau local i comarcal és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimecres 20 de novembre, un temps d'informació que us ha estat presentat i coordinat per qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos. A l'hora d'acabar us emplacem a la nova cita informativa que, si confieu en una municipal de les Terres de l'Ebre associada a EMUTE, demà novament compartirem a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. IMUTE.